Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Avui també fem una aturada. De fet, no fem una aturada. Seguim amb la caravana endavant perquè és l'hora de que pugi algú a la caravana i descobrir com canta i quin disc ha tret. Núria Ros, bona tarda de nou.
Bona tarda. Una explosió d'energia tropical carregada de sensibilitat, missatge i originalitat. D'aquesta manera és com el nostre convidat d'avui defineix Kiribati, el seu quart àlbum d'estudi. Un disc jugant 12 cançons que compta amb col·laboracions de cantants de la talla de Sílvia Pérez Cruz o també els mexicans Daniel Me Estás Matando i que el portarà a actuar aquest dissabte a les Festes de la Mercè 2022.
Canción de las cosas inútiles y de su gran utilidad, que sin funcionalidad alguna embellece en la tierra y la luna. Canción de las cosas inútiles que no dan beneficio material, que el capital desprecia, sirven más de lo que uno se piensa para encontrar un sentido de verdad al observar un mundo que se nos va, para sentir que no somos esclavos y escribir solamente para reír.
Guillem Roma, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Guillem, ara ens ho deia la Núria a l'entradeta d'aquesta entrevista d'avui. Què significa per tu i per la teva música actuar d'aquí dos dies a la Mercè?
Home, realment molta emoció, perquè a més coincideix en un moment i en un lloc bastant macos. El moment és que estem acabant la gira i aquest serà com el tercer concert abans d'acabar. I el lloc és que, en realitat, jo visc molt a prop d'on toquem, a Sant Antoni.
Sí.
I és el barri on coincidim amb varis amics músics. Llavors és com tocar a casa, realment.
Com van els nervis, però?
Més
nerviós per tocar a casa o més còmode per tocar a casa?
Bueno, jo crec que serà còmode perquè una mica m'imagino un ambient molt de barri. També toquem a les 12, quasi la 1 del migdia. Llavors, al carrer, l'aire lliure. Esperem que el temps respecti, perquè pinta a veure... Però crec que serà un ambient molt agradable en aquest sentit, que no és allò un teatre que tens tota la gent allò fent pressió, sinó que serà fresc.
Ara estem escoltant aquesta canció de les coses inútiles que forma part del teu darrer disc, de fet el teu quart àlbum, el Kiribati, un àlbum en el qual assegures que has aconseguit explorar noves sonoritats a partir d'una producció detallista i deserta de pretensions. Un any després que sortís l'àlbum a la llum...
Visió material, aquelles que el capital desprecia.
Què sents quan l'escoltes?
Home, normalment jo sóc dels que no escolta gaire les cançons després de gravar-les.
No?
No, perquè com que ja les toques en directe i els hi poses una altra energia, que és més la del viu, em costa escoltar-me a vegades a mi mateix. Però aquest disc, precisament, és un dels que no m'ha fet mandra escoltar. El que passa és que aquesta cançó, precisament, vam fer una versió acústica, precisament amb l'Alessio Arena, que ens acompanyarà el dissabte aquí amb la Mercè, amb el seu germà, amb una altra música, amb la meva germana, i tinc molt al cap aquella versió. Ara feia molt que no escoltava aquesta.
No ho sabia, això, i m'agrada molt que ho diguessis, perquè també conec la música de l'Alessio Arena, un dels grans, d'Itàlia.
Sí, sí, sí.
És la Mercè enguany, de fet, recordem-ho, s'uneix amb tota la cultura de Roma i, per tant, la cultura
Exacte.
Italiana.
De fet, hi ha uns varis jocs de paraules, perquè, clar, jo em dic Guillem Roma. Ah. Roma és la ciutat convidada,
clar,
aquest link amb Itàlia el posarà l'Alessio Arena, que encara que sigui de Nàpols, bueno, és un artista italià, no? Llavors, realment coincideixen moltes coses.
Et deia, amb aquesta cançó, quan entraves a l'estudi, encara que sigui de les coses inútils, transmet moltíssima energia, moltíssima positivitat. La música, precisament, és això, ensenyar coses més enllà de la pròpia música?
Per mi, sí. O sigui, per mi, una cançó té sentit quan té alguna cosa a dir. O sigui, és molt fàcil fer una cançó buida de missatge. No, fàcil no, però bueno, es pot fer una cançó buida de missatge, no? Amb la, bueno, o amb frases d'aquestes que ja s'han dit mil cops. Però jo realment quan faig una cançó és perquè sento que tinc alguna cosa a dir. Si no és per mi, no tindria sentit. Llavors, aquesta cançó i en general el disc de Kiribati hi ha molt missatge, no? I m'agrada que fer servir la música de vehicle per compartir, no? Per compartir reflexions, per compartir missatges, inquietuds, sentiments, no? És un mitjà que hem d'explotar en aquest sentit.
Quin és el missatge de Kiribati?
Bueno, Kiribati, per qui no ho sàpiga, és el nom d'un arxipèlag d'illes. És el primer país com a estat sencer que quedarà submergit sota el mar per culpa del canvi climàtic. Llavors, una mica les reflexions sobre el que hem fet com a espècie humana, que és carregar-nos el medi que ens dona vida, no? Aquest planeta que tenim, que ens sustenta, resulta que, tot i ser l'espècie més intel·ligent, ens l'hem carregat. Llavors, és l'eix principal de contingut d'aquest disc. Una mica reflexionar sobre... En sèrio?
Per tant,
en sèrio que fem això?
No és casual que surti ara, Kiribati, no?
No, exacte. De fet, quan jo vaig començar a escriure les cançons va ser l'època de la pandèmia que estàvem confinats. Mm-hmm. Va ser el moment que vaig tenir temps per asseure'm i escriure. I tot i que vivíem el moment de la pandèmia i hi havia tota aquesta reflexió, no?, sobre la salut, tot això, jo tenia l'horitzó aquest del canvi climàtic molt a prop i ho sentia realment preocupant. Llavors vaig sentir la necessitat de compartir una mica aquestes reflexions.
Si ens endissem, de fet, en les lletres d'aquest Kiribati que estem escoltant i que avui n'estem parlant amb el seu autor, amb el seu compositor, Guillem Roma, veiem que amaguen missatges molt clars, ara ens ho deia, eh? Un altre exemple, la cançó No fer tant.
L'univers, ja no hi vull pensar més, que el món està sotmès a grans dosis d'estrès i acabarem tots igual. Sigui abans o després, la brisa, la calor, la maca en suspensió, l'energia tropical i una conclusió. No fer tant, deixar lloc per sentir. No fer tant, buidar per tornar a omplir. No fer tant, que el vent s'emporti el patir. No fer tant, em ve de gust a mi.
Mira, amb tan sols uns segons d'aquesta cançó hem escoltat estrès, acabarem tots iguals i deixar lloc per sentir. Què no hem de fer tant, Guillem?
Uf, moltes coses, no? No fer tant vol dir no produir tant, no? Que estem com en una societat que ha posat la feina i el treball en la primera línia, no? En el centre, però la vida és una altra cosa, no? Llavors, no fer tant vol dir no treballar tant, també vol dir no consumir tant, no? Si cada mes surt una col·lecció nova i ens hem de renovar l'armari, anem malament. Llavors, no fer tant vol dir una mica això, però també vol dir desaturar-se de missatges, no? Estem tot el rato que sí, a l'Instagram, que sí, no sé què, al WhatsApp, no sé què. Tot el rato fent, és com que no està bé per la salut nostra, no? Per la salut emocional, per la salut col·lectiva i per la salut del planeta. Jo crec que si féssim menys, que no vol dir no fer res, eh? És fer menys, potser.
Ara, ja ara m'ho has deixat ensafat, Guillem. Què és el que hem de fer més?
Pues jo crec que, mira, la cançó que escoltàvem abans de les coses inútils, no? Coses inútils. Com passar una tarda amb els amics sense cap més pretensió que passar una tarda amb els amics o la família. Ho vam veure també en el confinament, que coses importants que no li donàvem cap valor agafaven la importància que tenen, no? Com la música, la poesia, el llibre per llegir, o aquell raig de sol que entra a l'habitació. Això hem de fer. O sigui, aprendre a saborir, a gaudir i a viure amb aquestes coses humils que són gratis moltes vegades i que, a més, són beneficioses.
Uh-huh. Clar, per la gent que ens està escoltant, no està veient en Guillem, però us ho explico jo, des d'aquelles persones que t'explica les coses amb energia, movent les mans, amb un somriure absolut a la cara tota l'estona. I, clar, ara estava parlant i deia, no hem de fer tantes coses, i se li veu aquesta energia a sobre de voler fer moltes coses, i jo m'he apuntat un verb, badar. T'agrada badar, Guillem?
Sí, exacte. Clar, badar és això, és mirar una posta de sol, és deixar passar el temps, en realitat. De fet, aquesta cançó de No fer tant comença amb una frase que diu no es guanya ni es perd, potser ni tan sols el temps existeix. Llavors, relaxem-nos una mica, no passa res, no perdem el temps, el vivim d'una altra manera. O sigui que badem una mica més. I també, perdó, això que deies de que moc molt les mans, sí, que hi ha molta energia, en realitat, el de no fer tant m'ho dic a mi. Perquè jo no paro i estic fent mil coses tot el rato i no és una cosa, no ho dic en plan, vinga, no feu tant. No, és Guillem, no facis tant, per favor.
Precisament en aquest Kiribati trobem també col·laboracions amb cantants brutals de la talla de Sílvia Pérez Cruz, que ha posat veu a La profecia.
Esta será poesía, moriremos de amor cuando todo se caiga. Por no ver cuándo parar.
Guillem, com s'ha gestat aquesta meravella?
No sé, per mi és un regal immens. De fet, ara que la... que l'escoltava, quasi m'emocionava de recordar-ho, no? Uau, tinc una cançó que canto amb la Sílvia. Va ser molt maco perquè, en realitat, havíem coincidit amb la Sílvia amb dues o tres coses i, clar, jo, per mi, és un referent màxim, no?, de moltes coses, o sigui, de l'energia que té ella cantant, d'aquesta connexió que té amb l'emoció, com tan directa. I res, jo em vaig llançar i per Instagram li vaig dir, Sílvia, tinc una cançó que ja quan la vaig fer t'imagino a tu. I em va dir, passa-me-la, i m'escolto, diu, estic fent com poques col·laboracions. Li va agradar la cançó, va dir que sí, i fins al dia d'anar a gravar jo vaig pensar, ai, no, aviam si serà veritat o no. Però sí, vam anar a gravar, va ser un dia fantàstic a l'estudi també, i realment això per mi és un regal, perquè compartir melodies allà cantant amb ella, a més hem pogut fer en directe també, realment, bueno... super agraït i molt content de que aquesta cançó ja estigui que ja formi part, no, de les cançons del món cantant jo i la Sílvia.
Clar, sense desmereixer els demés ni molt menys, però no és casual que haguem triat avui aquesta cançó amb la Sílvia Pérez Cruz col·laborant amb en Guillem Roma en aquest Kiribati. És que la seva veu és una meravella, però hi ha moltes més col·laboracions en el disc, eh?
Exacte, sí, n'hi han dues més que també... A mi m'agrada quan hi ha col·laboracions en el disc que cada una és com una espècie de... com de límit estilístic, no?, d'alguna manera. És com, bueno, llocs on referents que a mi m'agraden, que estan allà i que apunten els marges de per on jo em moc.
De fet, ara amb la Sílvia sí que escoltàvem una mica el seu tarannà musical, no? T'has acomodat tu més al tarannà musical de les persones que han col·laborat amb el disc, que al revés?
Jo crec que és inconscient i surt de natural quan faig la cançó. Clar, amb la Sílvia, per exemple, jo crec que hi ha un univers mediterrani que ja compartim molt, no? Aquesta cançó, això, jo dic mediterrània, però on es barregen moltes coses, mm-hmm. L'habanera, el bolero, els cants corsos, no sé, com aquest mejunje, diguéssim. Llavors... És que ja quan feia la cançó va com lligada la cosa. No sé si jo l'he adaptat, la cançó s'ha adaptat... D'alguna manera tot ha coincidit, no? I això és lo maco. I amb les altres col·laboracions ha passat lo mateix. Hi ha una de les col·laboracions que també em fa molta il·lusió és amb uns mexicans que ho estan petant a Mèxic, que són per mi els referents de la renovació del bolero. Es diuen Daniel, me estás matando. Uh-huh. I amb ells han fet una cançó que es diu Ya nunca lo sabrás. I amb... Clar, és això, com que ja jo vaig fer aquest bolero, molt ja inspirat en aquesta línia que han obert ells de renovar el bolero, portar-lo en els sons actuals, i clar, llavors venia com de forma orgànica la col·laboració.
Com es deies? Que es deien?
Daniel, me estás matando.
No, el tema.
Ah, ja nunca lo sabrás.
Ya nunca lo sabrás, eh?
Ya nunca lo sabrás. Que siempre te he querido desde que yo te vi y tú ni me miraste cuando te quise hablar, ni siquiera escuchabas y te fuiste tan tranquila sin saber que yo existí.
Aquest regust de bolero que deies, Guillem.
Exacte.
Preciós.
Bueno, és que hi ha algo d'aquesta música antiga que, no sé, sempre hi he sintonitzat molt, no? Llavors la porto al meu terreny, la faig nova, però hi ha una espècie d'ànima antiga que volta per allà.
Sí que és veritat que Guillem Roma treu molta gent jove en els seus concerts, i suposo que en grans escenaris com, per exemple, ara la Mercè, els hi pots veure la cara a tots. Quina cara posen quan sona un bolero?
És que jo crec que hi ha algo d'aquestes músiques que les hem tingut en un calaix, però que no estan mortes, no? En el meu cas, per exemple, el meu avi a sobre taula cantava boleros, rancheras, pasodobles... I jo crec que és una tendència general de que estem recuperant una mica aquest patrimoni que a vegades el havíem deixat com de segona categoria, no? Fins i tot, jo què sé, des del Setangana, no?, que recupera aquest aroma de pasodoble més espanyol, diguéssim, però, bueno, la Sílvia Pérez Cruz o la Natàlia Lafourcade a Mèxic... I jo crec que és una recuperació no tradicionalista, diguéssim, sinó que és com mantenir viu el gènere, no?, amb els sons actuals, amb la seva personalitat de qui la fa. I crec que això és molt maco, no?, perquè al final són les nostres arrels i d'alguna manera està guai mantenir-les vives.
Guillem, si no vaig equivocat, et queden 3 concerts per tancar aquesta gira del Kiribati, que és dissabte a 12:45 a la Mercè. On més?
Després toquem a Camprodon el dia 1 d'octubre i l'últim, el concert de final de gira, serà a l'altra meva casa, a Manlleu, el dia 15 d'octubre.
Home, per un manlleuenc com tu, vaja...
Clar,
un honor,
sí.
No? Suposo tancar
la gira
aquí.
Sí, a més, és on... Clar, és que hi han passat totes les coses, des de la guarderia, l'escola, l'institut, fins al primer concert del primer disc. Llavors, allò sí que és jugar a casa.
Dèiem a l'inici, ens ho explicava Núria Ros també, abans de parlar amb en Guillem Roma, que en Guillem ha viatjat per gairebé mig món, eh? Guillem, on has estat?
Jo vaig viure 3 anys a Mèxic, sí. També vaig estar mig any a Cuba, i llavors viatges puntuals, però així vivint, a Mèxic i Cuba. Que casualment, bueno, no casualment, precisament per això, són dos dels països que m'han influenciat més a nivell artístic. A més, són dos països amb una personalitat cultural molt potent. Cuba, bueno, ja ho sabem, vull dir que hem vist 1000 pel·lícules, 1000 històries, des de Buena Vista fins a la salsa, el son. És un lloc culturalment superric, on una de les coses que em va com flipar més és que la música està viva al carrer en tot moment, no? Passa un cotxe amb les finestres obertes, amb el reggaeton a tope, i el noi que hi ha a la acera balla, no? O sigui, a vegades, quan vaig tornar a tenir la sensació que aquí passem de puntetes per moltes coses, no? Anem a un concert i ens ho mirem...
Som sossos, els catalans, amb la música o no?
Jo crec que els europeus en general, sí, eh? No? Bueno, cap al nord es desfacen amb les coses més punquis, però... però comparat amb aquesta cosa latina, diguéssim, i pels dos països aquests que he conegut jo, Mèxic i Cuba, jo crec que sí, que hi ha un punt de... No sé si és sosso, però... A vegades estàs en un concert i sembla que el públic estigui analitzant el que passa a l'escenari. És com, no, viu, canta-ho, balla-ho, però analitzant-ho, què? A vegades, però jo també ho faig, també, quan vaig als concerts. I que gust és quan no ho fem i ens deixem anar. I jo intento que això passi una mica en els meus concerts.
Tu et deixes anar als concerts o no?
Jo intento que el públic ho faci. Busco sempre aquesta connexió amb la platea, per dir-ho d'alguna manera, no? I sempre intento que el públic participi, que canti. Hi ha alguna cosa d'aquest esperit popular en aquest sentit, de que la música, per mi, si no és compartida, perd un valor important. I ser compartida vol dir que es pugui cantar i que es pugui ballar. Tot i que puguin ser cançons, complicades d'entendre amb un missatge, amb no sé què, però que la connexió sigui ràpida. Que això, que de cop diguis, ostres, la puc cantar, no? Hi ha un la-la-la, hi ha un ritme que em fa ballar. I això m'agrada que passi als concerts, perquè al final fa que el fet artístic del moment, de la música en viu, prengui un esperit molt més ampli, que no és dels músics tocant i la gent escoltant, és de tots fent música.
Una mica de rauxa en els seus concerts, una mica de gent que canti, una mica de ballaruca, això sí, tot bajo control. Pero ya no tengo más.
Con misterios que no quería saber.
Què hi podrem veure, Guillem, en aquests concerts?
Doncs el guai d'aquests tres últims concerts és que els tres són amb tota la banda, que això a vegades costa, no?, perquè moure formats amb sis músics a l'escenari no sempre és fàcil. Llavors, molts concerts dels que hem anat fent en aquesta gira són a trio o en més petit format. I el guai d'aquests tres últims és que anem tota la banda i és un luxe perquè pots transmetre aquesta energia, no?, que ja està al disc i que és guai poder-la compartir. I farem una mica els temes del disc, però també, com que ja estem al final de la gira, et pots permetre algunes llicències, no?, de cantar els temes de sempre, aquelles cançons que saps que al públic li agrada, especialment el d'aquí a Barcelona, com que ens visita l'Alessio i compartirem escenari, ell cantarà algunes cançons seves on jo canto, ell cantarà en algunes cançons meves, llavors serà una fusió bastant, bastant maca. A més, amb l'Alessio som molt amics de fa molts anys, compartim sopars d'amistat, compartim colla, compartim música, jo canto en el seu disc, ell en el meu, vull dir que ja és una relació molt estreta i serà molt maco poder-ho posar a sobre l'escenari.
M'agrada molt perquè en Guillem està parlant tota l'estona de música de mestissatge, no?, música mediterrània, música música italiana, amb l'Alessio Arena, que podrem veure aquest dissabte a la ciutat de Barcelona, marcat dins de les festes de la Mercè. Ens ha parlat de música cubana, de la salsa, ha parlat de boleros, de tornar a aquests boleros, aquestes balades, no? Clar, si jo et pregunto quin és l'estil musical de Guillem Roma, suposo que el mejunje.
Sí, jo sempre dic que és cançó d'autor, perquè en realitat no deixo de fer cançons i les faig jo, i aquest univers d'autor jo crec que hi és en tot el que jo faig, amb influències de músiques populars del món, perquè neixen molt d'aquest interès d'aquesta cultura popular en el sentit gran de la paraula. Especialment això que deia, no?, de Mèxic i Cuba. Vull dir que hi ha aquesta influència en llatina que... Però bueno, ja és una resposta molt llarga per respondre a quin tipus de música fas. Per posar-ho fàcil, també a vegades dic... És una música molt fresca, no?, que connecta ràpid.
Un perquè... clàssic de la ràdio, també, eh? El primer dia que em van preguntar, i la caravana, el programa de la caravana Ràdio Estal, com serà? Un programa molt fresc.
Però és veritat, la meva música transmet aquesta frescura, aquest bon rotllo, és una música que és molt per tots els públics, també, llavors, bueno, no sé definir-ho amb una paraula, però tot això està allà.
Més enllà de les gires, Guillem, sempre has estat vinculat a projectes educatius, projectes socials, on la música, sí que és veritat, és l'eina principal per ensenyar, per curar, dius, per integrar, per aprendre, conèixer, estimar, per cohesionar, com per exemple el projecte educatiu de Conarte Internacional, Plantés, o els diferents projectes de l'entitat Art Transforma, amb joves amb i sense diversitat funcional. Parla'm una mica d'aquests projectes, per què t'hi has vinculat?
Bueno, una mica ha estat perquè la gent que està ficada en aquests projectes, que treballa amb aquests col·lectius, que té projectes educatius, artístics, amb aquest enfoc social, m'han contactat, no?, i han vist en mi, en la meva música, una mica aquesta receptivitat per poder-me tirar la canya i dir, ostres, estem fent això, t'agradaria venir? I a la que he començat a treballar-hi i a participar en alguns projectes, realment he vist que hi ha un cercle, diguéssim, que es retroalimenta, que quan tu, a través de la música, ofereixes coses, no?, comparteixes, ensenyes, hi ha una línia de retorn molt gran. I a vegades els artistes vivim en una bombolla, no?, allò, preocupats pel següent single, la reunió amb els managers, no?, a veure quantes entrades s'han vengut, en aquest món d'indústria musical molt contaminada per la lògica capitalista, de cop t'adones que la música és una altra cosa i no té a veure amb quantes entrades has vengut o si ho estàs petant a l'Instagram.
Fins a quin punt, Guillem, la música és terapèutica?
Moltíssim. O sigui, la música ha salvat vides, no? Ha salvat a nivell... I a més en una societat tan falta d'educació emocional, de compartir dols, de compartir alegries, és bàsic tenir la música com a vehicle per això. I a mi m'ha escrit gent allò, mira, hem passat, estem a l'hospital, la teva música ens està ajudant a superar aquest moment. I per mi aquest és el millor regal. Que la música serveixi per coses així.
Ja no sóc res. No sento ni el meu pes.
Això passa en els discs de Guillem Roma, eh? Que quan estàs escoltant una cançó i dius a la següent no em podrà sorprendre, sona això. D'on surt això, Guillem?
Bueno, no ho sé, jo sóc molt eclèctic. De fet, quan escolto música molt diferent, dic, ah, m'encantaria fer alguna cosa així. Llavors escolto una cosa ben diferent, ah, m'encantaria fer alguna cosa així. Just aquesta que sona és una cançó on col·labora la Paula Jornet, fent un rapeado allà al mig, que també és com una d'aquestes fusions curioses. Per mi és un joc, la música, i per jugar hem de barrejar coses i ajuntar-les, i si no funcionen no passa res, no som un cirurgià, saps? Llavors, tenir aquesta llicència de jugar amb els sons, amb les influències, amb els instruments, amb les produccions, sense la pressió aquesta de dir, no, ho haig de fer bé, no? Per mi és molt important poder fer aquest camí sense aquesta pressió i disfrutant del joc.
Fins que ja no sóc res. Fluir, rompiendo equilibrios antiguos con nuestras memorias guardadas al móvil. Los ecosistemas entrando en colapso. Así de pequeños ya no controlamos ni las consecuencias de nuestros legados. Tsunamis que vienen tracción en cadena. Desbocando algoritmos que guía el sistema y disimulando tuyo y nuestra especie. Póstumamente siendo arrastrados por esta corriente. La, la, la,
la. Guillem, futurs projectes, va.
Doncs, bueno, la roda no para. De fet, encara no hem acabat la gira i ja estic començant a gravar material per al pròxim disc, que segurament sortirà l'any que ve. I això és molt primícia, no ho he dit encara. Ho he dit en privat, diguéssim, però no ho havia dit. I sí, estem gravant i, en principi, això, a principis del 2023 sortirà aquest disc nou. Segurament a la tardor algun avançament. O sigui que estem ara a tope amb això.
Clar, posats a parlar de primícia. Ja saps que sóc periodista. Si et pregunto com serà aquest disc...
Doncs mira, un altre primícia, no, perquè encara està molt, tot molt abstracte, però amb Kiribati m'he anat molt lluny, no? Des dels mars del Pacífic, que és on està Kiribati, o aquestes arrels mexicanes de la música d'allà. El nou disc segurament té un punt de retorn, de tornar una mica a casa, als boscos del Collsacabra on jo he crescut... Sí, i poc més que això puc dir, perquè encara és molt prematur, no? Però sí que s'intueix aquesta línia.
Rondeges algun nom o no?
Encara no, estic molt encallat amb això i esperaré una mica, veiem si ve sol.
Dissabte, 12:45, les festes de la Mercè, l'1 d'octubre, la Fira de la Galeta a Camprodon i el 15 d'octubre, al Teatre Municipal de Manlleu, més a casa seva, impossible. Guillem Roma, que hi serà amb el seu Kiribati, amb la seva banda, i a les festes de la Mercè, per cert, amb Alessio Arena. Moltíssimes gràcies per ser avui.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Miles de seres de amor multiplicándose en el planeta. Formas de vida en las que renacer. Algún día yo podría y poder desatar mundos para soñar. Al dejarme llevar por tu forma de andar, y es que siempre habrá más de una posibilidad de cambiar el plan, rehacer lo que quería ser y así improvisar. Siempre habrá más de una posibilidad de cambiar el plan, rehacer lo que quería ser y así improvisar al vuelo un nuevo caminar y volverte a enamorar, volverme
fem una pausa i després tornem per repostar, vale?
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
9 minuts que passen de 4:45 de la tarda i com cada dijous volem ser més educats que ningú i aprendre quelcom nou abans d'anar a dormir. I per respondre'ns a aquesta pregunta, a què aprendrem avui, Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Què ens portes avui?
Doncs avui, al Volem ser educats, aprendrem d'un col·lectiu que sempre ha estat bastant estigmatitzat, els adolescents.
Home.
Moltes vegades hem sentit frases com aquests joves d'avui dia, està a l'edat del pavo, o no s'hi pot parlar, s'enfada i no l'entenc, fent referència als adolescents. I volem aprendre molt més d'ells i elles per poder-los acompanyar millor en aquesta etapa vital. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'adolescència és la fase de la vida que va de la infància a l'edat adulta. De fet, marquen aquestes edats, dels 10 als 19 anys. També asseguren que és una etapa singular en el desenvolupament humà degut al ràpid creixement físic, cognitiu i psicosocial. Alba Castellví realitza molts cursos, conferències, tallers i també ha escrit molts llibres, entre els quals trobem Educar sense cridar, Tots els colors de l'amor i Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Aquest últim títol presenta una etapa molt té una etapa molt il·lustrativa de la que la podem... De fet, perdoneu, eh?
Tira.
Sí, una etapa molt il·lustrativa del que comentàvem.
Mira, la comentem.
Exacte,
comentem-la, Joan. És una etapa blava,
sí.
On posa educar adolescents, així amb lletres grans i enmig, sí. I posa paraules tatxades com insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats, no? I això te posa manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Per cert, per qui no ho sàpiga, un llibre que veurà la llum, la seva edició en castellà, veurà la llum aquest proper mes d'octubre.
Correcte. Per tant, nosaltres avui hem volgut posar la mirada sobre els adolescents i parlar-ne amb la nostra convidada d'avui, ara sí, Alba Castellví, educadora, sociòloga, mediadora de conflictes i professora de didàctica a la Universitat de Barcelona.
Alba Castellví, bona tarda.
Bona tarda.
Ara, Alba, ens ho comentava la Nina, aquesta portada del llibre, que jo crec que entra molt pels ulls, amb aquesta paraula educar i adolescents en gran, i apareixen 5 paraules ratllades, insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats. Per què estigmatitzem els nostres adolescents?
Perquè ens costen, perquè ens porten la contrària, i quan ens porten la contrària, els pares ens sentim en terra de ningú. Hem de continuar manant com quan eren petits? Han de fer la seva, perquè ja són grans? On és el punt òptim? On és l'equilibri? Tot això fa que siguin un repte pels pares i per això a vegades estan una mica estigmatitzats perquè no sabem massa com agafar-los.
Nosaltres començàvem avui el programa dient que vindries a parlar de tot plegat i dèiem que és l'etapa més difícil, l'adolescència. Però més difícil per qui? Pels pares o per ells?
Jo crec que més pels pares que per ells. Sí que és veritat que a vegades es diu que els adolescents pateixen, que s'ho passen malament, que tenen conflictes interns i no és pas que no sigui veritat. El que passa és que em sembla, jo que treballo tant amb pares com amb adolescents, que els pares encara s'ho passen pitjor que ells mateixos.
L'adolescent magnifica els seus problemes?
No, l'adolescent fa dels seus problemes la seva quotidianitat. És a dir, Per un nen, els seus problemes són molt grossos perquè són els seus. Per un adult, també ho són, igual que ho són per un adolescent. Per cadascú de nosaltres, els problemes que tenim són els pitjors problemes que podríem tenir si no n'hem tingut d'altres, no? A mesura que creixem, podem relativitzar, però quan som adolescents encara no tenim gaires problemes per poder comparar i, per tant, els fem tan grossos com ens sembla que són.
Per tant, mira, tenia aquí portat preguntar-te, escoltem poc els joves, però et faig, t'allargo aquesta pregunta, eh? Escoltem poc els joves o, com a mínim, minimitzem els seus problemes?
A vegades, com que els pares podem relativitzar perquè ja n'hem tingut d'altres de problemes, considerem que els seus no tenen tal magnitud. El que passa és que hem de ser conscients que per ells sí que la tenen, com la tenien per nosaltres a la seva mateixa edat. Aquí és qüestió de saber escoltar i no desconsiderar que per ells allò que passa és prou important. Hem d'escoltar i empatitzar i saber que estan patint tant com poden patir en el seu moment, igual que patíem a la seva edat.
Precisament es diu que l'adolescència també és aquesta etapa de la rebel·lia, no? Començàvem parlant una mica d'això, de que contesta una mica els pares, porten la contrària. Et preguntava si escoltem poc els joves. I ells ens escolten prou a nosaltres?
Bé, ells ens volen escoltar cada vegada menys perquè volen fer cada vegada més la seva, per tant, cada vegada volen seguir menys les orientacions dels pares, cosa que és natural. De fet, si no fos així, potser tindríem motius per preocupar-nos, no? Un adolescent que sempre obeís i que no portés mai la contrària, potser seria un adolescent que fora problemàtic en un altre sentit. Els escoltem en funció del temps que tenim, de les preocupacions que ens ocupen en aquell moment, i ells, encara que no sembli que ens facin gaire cas, sí que consideren el que nosaltres els diem. Fins i tot en cas que no facin el que ens sembla que tocaria, tenen en compte que nosaltres opinem d'una determinada manera. Això m'ho explicava una vegada una professional que treballa amb nois i noies i que deia: és curiós com sempre en algun moment expliquen què opinen els seus pares de les coses que hi ha sobre la taula. Vol dir que se'ls han escoltat abans i que ho tenen en compte, el que els pares pensen.
Alba, què és el coaching familiar i com pot ajudar els pares dels adolescents aquest coaching familiar?
Doncs és una consulta on tant pares com adolescents, a vegades per separat, a vegades tots alhora, es poden posar d'acord. Posar d'acord sobre què? Sobre la convivència en la vida quotidiana, sobre la resolució de conflictes que tenen i que de vegades s'enquisten, amb l'ajuda d'una tercera persona que fa que parlin entre ells, que puguin entendre uns i altres les raons de la contrapart, diguem-ne, els fills dels pares i els pares dels fills, i que puguin buscar solucions consensuades entre tots que respectin els interessos de tothom, és a dir, que facin que els pares puguin estar tranquils amb allò que passa, amb allò que viuen, i que els adolescents tinguin també el seu marge de llibertat i la confiança dels seus pares. És a dir, és un lloc on posar-se d'acord perquè la convivència sigui més fàcil.
És un lloc de connexió?
Exactament, m'agrada aquesta paraula. M'agrada molt la paraula fer de pont. Mm-hmm. Jo crec que jo com a ajudant d'aquestes famílies el que faig és construir ponts entre uns i altres per on puguin transitar quan hi ha diferències, no? Que es puguin acostar cadascú a la posició de l'altre.
Per tant, com es pot arribar a connectar amb un adolescent sense que l'adolescent pensi ja m'està atabalant?
Ahà, molt interessant aquesta pregunta, perquè moltes vegades les converses comencen de manera aparentment constructiva i positiva, però acaben en una discussió, no? Com evitar que això acabi malament, que el que comença bé acabi amb uns que perden la paciència i els altres que senten que no els fan tant de cas com tocaria. Doncs mira, un capítol precisament del llibre va d'això, de com sostenir una conversa que sigui constructiva i que acabi bé. Una de les coses més importants, ja per començar, és trobar un bon moment per tenir la conversa que volem tenir. I un bon moment és quan a totes dues parts els vagi bé. No, a vegades els pares tenim una inquietud i una urgència per parlar d'alguna cosa que ens atabala i ho volem fer tot seguit. Quan en aquell moment, potser per l'adolescent, no és el moment més oportú. Per tant, va bé, primer de tot, dir, escolta, m'agradaria parlar amb tu, va bé que sigui ara o t'estimes més en un altre moment? Com que l'adolescent acostuma a dir ara no, que està fent alguna altra cosa, el que vol dir, d'acord, doncs quan t'anirà bé? I quan ens doni hora, per dir-ho així, dir, en aquest moment estaré pendent de tu per poder parlar. Per tant, posa't una alarma al mòbil per pensar-hi. I per tant, trobem un moment per posar-nos en conversa de comú acord. Quan hem fet això, l'altra cosa que cal fer sine qua non és escoltar el que ens hagin de dir abans de dir la nostra. Uh-huh. És a dir, interessar-nos per aquell problema que ens inquieta, conèixer la seva opinió, obtenir el màxim d'informació possible, fer preguntes, i abans de donar la nostra opinió, això és molt important, preguntar: et sembla bé que et digui què en penso? Vols que et digui què em sembla a mi? Et puc dir el que jo n'opino d'això que em dius? Encara que sigui mig rondinant, l'adolescent acostuma a acceptar que diguem la nostra, no? Bueno, va, digues. O, ja veus, pots comptar. Què m'has de dir?
M'estic veient fa 20 anys, enrere, pràcticament.
Que sí? No, és això, eh? Però en el moment en què ells ens han dit, bueno, va, digues, encara que sigui així una mica, sí, una mica remugant, ells estan més disposats a escoltar el que els pares hem de dir que no pas si donem la nostra opinió directament sense encomanar-nos a ningú. Allò de ningú t'ha demanat què en penses i, en canvi, tu m'ho vols dir i vols que jo ho senti tant sí com no. Doncs si fem aquesta petita falca d'introducció, de et sembla bé que et digui què en penso jo, després tot és més fàcil. I això són dos trucs que només per començar ja predisposen a tenir una conversa més constructiva que acabi millor.
Mireu, l'Alba Castellví, educadora, sociòloga, mediadora de conflictes i professora de didàctica a la Universitat de Barcelona, a més d'autora d'aquest llibre, Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, que ja ens ha donat dos trucs avui per tractar amb els nostres adolescents. Parlàvem abans d'un verb, que era connectar, i ara, mentre ens parlaves d'aquesta conversa amb un fill adolescent, em venia al cap un altre verb, que és pactar. I tot sembla molt fàcil, per exemple, fins que ve la conversa: mare, pare, surto de festa, a quina hora arribo a casa?
Mm.
Ai.
És un clàssic.
És un clàssic heavy, si m'ho permets.
És un clàssic perquè té a veure precisament amb la negociació de la llibertat, que és el gran tema de l'adolescència. Ells volen dirigir la seva vida i els pares volem mantenir un cert control perquè patim. Per tant, una cosa molt interessant és, a l'hora de negociar qualsevol cosa, com ara aquesta, és dir-los, com ho faràs perquè jo pugui estar tranquil? Com ho faràs perquè jo no pateixi? Aquesta pregunta és important perquè ells vegin que tenen una part de responsabilitat sobre la nostra tranquil·litat i que ens han d'ajudar en això. Pel que fa concretament a la pregunta que tu em fas de l'hora de tornada, òbviament dependrà de l'edat, jo el que recomano és començar per fer-los tornar molt d'hora, senzillament per poder tenir marge a mesura que creixen, perquè vegin que si compleixen...
S'amplia la confiança.
Exactament, és a dir, que si se la mereixen, la confiança la tindran. Per tant, primer molt aviat, quan són jovenets, uns a les 10, i després a les 11, i a quarts de 12, i mica en mica cada vegada més. Això sí, si no compleixen, l'horari s'haurà de tornar a restringir, haurem de fer passos enrere perquè vegin que s'ho han de guanyar.
Estàvem parlant de com els joves s'han de gestionar aquesta certa llibertat que se li va donant, no? Com es gestiona, però, l'altra banda? Com es gestiona el patiment dels pares?
Els pares, esclar, jo a l'adolescència sempre els dic, quan em venen a veure, que hi ha coses que les poden modificar, que poden continuar normativitzant la convivència a la seva manera fins a cert punt, però que hi ha altres coses que les han d'aprendre a viure tal com són. Llavors, com gestionar el patiment dels pares és precisament la meva feina. Uh-huh. És a dir, es tracta de veure què els fa patir exactament, es tracta de posar mesures, perquè tècniques, pràctiques, perquè aquest patiment no sigui tan gran. El patiment normalment el provoca la incertesa, no? Anirà bé, estarà bé, s'equivocarà amb les decisions que prendrà. I després es tracta també que els pares aprenguin que d'equivocar-se s'han d'equivocar, i que mentre no s'equivoquin de manera tan greu que això modifiqui el seu curs vital, serà bo que s'equivoquin. Precisament, els pares han de patir menys si s'equivoquen una miqueta més. Aprendre'n és un procés, eh? És un procés, i per això hi som nosaltres, els educadors.
Per cert, deixeu-m'ho dir també que val molt la pena aquest llibre d'Alba Castellví, Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, publicat per Angle Editorial. Val tant la pena, de fet, que nosaltres des del programa Decidim sortejar-lo. Decidim sortejar-lo. Si ens seguiu a les nostres xarxes socials, podreu veure què és el que heu de fer per aconseguir aquest llibre. @lacaravanaestel, tant a Instagram com a Twitter, podreu veure com ho fem per guanyar aquest magnífic llibre. Alba, quan els fills comencen a tenir parelles...
No sempre funciona. Ja t'acabo la frase.
Quin paper hi han de tenir els pares?
Un paper de respecte i de discreció, un paper de jo sóc aquí pel que vulguis parlar amb mi. Sobre això, per la resta, fes el que et sembli que has de fer. Sàpigues que les coses no sempre surten com ens agradaria. Està bé a vegades advertir, sobretot de cara a possibles decepcions futures que arriben abans o arriben després, però generalment arriben segur, que això pot passar. És a dir, no es tracta de matar la il·lusió de ningú, però sí que es tracta d'advertir que les coses van com van i que a vegades les relacions són temporals, perquè si no, això a vegades són problemes majúsculs quan ho han de viure.
I en el cas del desengany, com ho fem, això? Com ajudem el nostre adolescent a gestionar-ho? Perquè, clar, és un drama.
Ho és, i nosaltres ho hem d'entendre com a tal. Per tant, el que dèiem al principi, no minimitzar el seu dolor, perquè el seu dolor hi és, i és un dolor que poc o molt tots coneixem, perquè qui no ha viscut algun desengany d'aquesta mena. Per tant, recordar com ens agradava que ens atenguessin, per exemple, els nostres amics, les persones que ens estimaven, quan teníem o quan tenim un desengany. Com ens agrada que ho facin? Doncs generalment, des de la comprensió, i sense judici, és a dir, dient coses com quin greu, quan passen aquestes coses això ens fa patir, és un procés que s'ha de fer, el dol s'ha de passar i la vida té aquesta mena de coses, no? Hi ha moments de tots colors, és a dir, considerar que això entra dins de la normalitat però que no per això és una cosa que no provoca dolor. Jo crec que el sentit comú dels pares, si es deixen portar pel que senten, tot recordant el que ells van viure, els ajudarà molt a fer aquest acompanyament.
Un dels problemes o una de les coses que més costa gestionar en ple segle XXI, 2022, ja ha crescut moltíssima gent amb internet, són les xarxes socials?
Doncs mira, justament venint cap a Ràdio Estel sentia una notícia, una mica a l'atzar, que parlava d'una nova xarxa social on els adolescents venen imatges del seu cos. I sí, les xarxes socials per mi són el problema més gran a l'hora d'acompanyar l'adolescència, perquè els influeixen moltíssim sobre la seva pròpia imatge. Generalment el que veuen té un color que no té la seva pròpia vida, perquè el que veuen està filtrat, està òbviament modificat per la imatge que els que s'hi projecten volen donar de si mateixos, i moltes vegades genera molta frustració als adolescents pensar que les seves experiències, les seves relacions, la seva vida en general no són tan brillants com aquelles experiències i relacions que veuen projectades. Per tant, els hem d'ensenyar a ser molt crítics amb el que veuen a través de les xarxes. És difícil restringir-los l'accés, però com a mínim han de tenir un judici ben format perquè allò que hi troben no malmeti la seva pròpia estima. Això és molt important.
Ara parlàvem de les xarxes socials. A vegades les xarxes socials tenen continguts no adients pels nostres adolescents, no adients, de fet, per ningú, i cal parlar-ne. Jo sóc d'aquells que, a falta de 4 minuts, començo a obrir melons, que podrien durar una hora, sóc un clàssic. Hi ha el nostre tècnic, en José Matosas, que es posa les mans al cap. Sí, acostumo a fer-ho, però crec que se n'ha de parlar. Les xarxes socials poden arribar bullying, i per tant depressió, poden arribar a crear trastorns alimentaris, poden arribar a crear trastorns mentals, no només les xarxes socials, però també les xarxes socials. Quan tot això entra a la vida del nostre adolescent, això sí que com ho gestionem, Alba? Perquè aquí ens hem de posar seriosos.
Doncs sí, precisament molts pares que em demanen ajuda és perquè veuen que els seus adolescents estan més tristos, més tancats, més espantats, i quan descobreixen que la causa són les influències de les xarxes, es fan aquesta mateixa pregunta, no? I ara això com ho fem? doncs els hem d'ensenyar a gestionar-les, a fer una dieta digital que sigui sana. I això vol dir ajudar-los a pensar sobre com els està afectant i ajudar-los a posar-se límits. I perquè es puguin posar límits, nosaltres també els hem d'ajudar. Potser posant-los nosaltres abans aquests límits a ells, per exemple, fent que desconnectin determinades estones. El mòbil no ha de ser omnipresent a la seva vida. N'hi ha que se'n van a dormir amb el mòbil a la mà i que a altes hores de la matinada s'han adormit amb el mòbil sobre el coixí. Una primera restricció que poden posar els pares és que abans d'anar a dormir el mòbil es deixi fora de l'habitació. Això és una norma que hi pot haver a qualsevol família. Pot implicar un cert conflicte amb l'adolescent, que potser s'hi resisteix, sobretot si ja té aquest hàbit. Però igualment, els pares, fent això, l'estaran ajudant tant a curt termini com a mig i llarg termini, i per tant han de ser valents per posar aquest tipus de restriccions.
Alba Castellví, ella és educadora, sociòloga, mediadora de conflictes i professora de didàctica a la Universitat de Barcelona. A més, ha escrit aquest llibre que val, com deia, molt la pena llegir-lo, que és Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, editat per Angle Editorial. Alba Castellví, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Moltes hores hi estaríem parlant de tots aquests temes.
Segur. I en tornarem a parlar, segur, en aquest estudi. Gràcies. Fins ara.
Gràcies.
Un minut i mig i arribem a les 5 de la tarda. De seguida donem pas als informatius d'aquesta casa. Al capdavant, com sempre, Pere Jovent i Balcells i Carla Buigas. I nosaltres tornem amb més continguts per celebrar, sí, celebrar la darrera hora de la caravana.